Un minut que ens separa de les 9:30, de les 4:30. Bé, l'obertura del primer sobre de la licitació dels serveis de temporada de platges de Formentera doncs ha confirmat allò que sospitava el sector. El Consell ha registrat una allau de propostes amb 111 persones o empreses admeses de diversos llocs i que a més aspiren a gestionar algun dels 50 lots del litoral durant els pròxims 6 anys. Entre els lots hi ha 8 quioscos de bar, amb terrassa i bany associats, un quiosc llibreria, 5 escoles de vela i 36 autoritzacions per llogar gandules i parasols. Aquest és un assumpte que ha despertat moltes passions i també interessos, i per això avui volem parlar-lo amb el conseller de Medi Ambient, n'Antoni Tur, Antoni Xica. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Moltes gràcies, bon dia a tothom.
A més, avui ve acompanyat pel tècnic de l'àrea de Medi Ambient, Javi Asensio. Hola, Javi, benvingut de nou.
Bon dia, Pepo.
Us agraïm molt que hàgiu volgut venir avui a Ràdio Illa per aclarir un tema que, bé, ja heu vist que desperta doncs, molt d'interès a Formentera. A veure, un dels assumptes que més ha cridat l'atenció en aquesta, de moment, amb aquesta obertura del primer sobre del procés, mateixos llinatges, diferents societats. Això s'ajusta a les bases del concurs?
Sí, completament. Sí, sí. No hi ha... Bé, de fet, nosaltres aquesta investigació és algo que no hem fet, vull dir, no, tampoc ens correspon a nosaltres. Nosaltres rebem ofertes. Una oferta pot venir d'una persona física que té un DNI, pot venir d'una empresa, una personalitat jurídica que té un CIF, i legalment cada DNI és una oferta independent d'un altre DNI i cada CIF és una oferta independent d'un altre CIF.
Això no és, diguem, establir unes bases que d'alguna manera són lesives per el petit model familiar que tota la vida ha portat aquí endavant els quioscos i obre les portes al final a l'UCASET, no? Grans empresaris de Sevilla que es presenten aquí amb 5 societats diferents.
Però en qualsevol cas no és algo que pugui decidir el Consell de Formentera, això.
Al final estem parlant de... No és una cosa que sigui nova. Si analitzem els actuals adjudicataris, hi ha empreses a la platja de Calassaona, de Camarí, de Zarenals, que tenen un mateix administrador. Són diferents empreses, podria dir els nombres, Blue Nautics, Forsum Beach, Anatara Beach, que han tingut el mateix administrador, però això no vol dir que el capital social de l'empresa sigui de la mateixa persona. En qualsevol cas, l'administració el que ha de fer vetllar per el que és la lliure concurrència de sa gent. Tu te pots agafar i pot passar que en el passat, en el concurs que es va fer en el 2013, un empresari que es va presentar tenia treballadors d'una empresa que feien feina en l'altra. Això se li diu la teoria del alzamiento del velo. Si tu demostres que una empresa té treballadors d'una altra, tu pots agafar com a administració i com se va fer en el seu dia, restringir el contracte i tornar a licitar el contracte. Però a priori tu no pots, hi ha una lliure concurrència que has de respectar per llei. O sigui, en el passat se va fer amb els lotes 38 i 40 i l'administració va actuar i se va rescindir el contracte. Però a priori tu no pots sebre si aquests diferents administradors són les mateixes, no, són societats diferents, com molt bé ha dit Antoni, i tu a priori no pots fer aquesta discriminació perquè aniries en contra de la norma.
Sí, sí, no.
És a dir, són criteris que al final venen del Ministeri d'Hisenda. L'únic que la llei de contractació de serveis públics sí que deixa clar és que no s'admet que ofertin comunitats de béns, però a partir d'aquí una persona física, una entitat jurídica es pot presentar sense cap tipus de problema. I per tant, vull dir que això doni entrada a empreses més grans o més petites, vull dir, en aquest sentit, tothom té exactament el mateix dret i les situacions que es puguin donar per la circumstància de que es presentin empreses més grans o més petites és algo que el Consell de Formentera no pot controlar de ninguna manera. És lliure concurrència, tothom que tingui interès es pot presentar lliurement.
I així és, els germans Cebolla Arteaga, per exemple, es presenten a 5 quioscos diferents. I a 15 lots en total.
Sí, i també hi ha altres empreses que... Empresaris...
Jo vull dir primerament que aquesta informació nosaltres directament no la tenim.
Va, és qüestió de...
Nosaltres no hem fet tot aquest tipus de feina d'investigació, que jo he anat llegint, s'ha publicat en medis de comunicació, però nosaltres des del Consell crec que primera no és la nostra feina. Nosaltres hem de valorar ofertes independentment de fer aquest tipus d'investigació, que per altra banda crec que a nivell social dins la nostra illa no és positiu.
El que no és positiu?
Aquest tipus d'investigació que a vegades l'únic que busca és crear sensacionalisme.
Vol dir que aquest article l'hem publicat nosaltres a la Ràdio Illa i de fet jo mateix l'he escrit, no? Vostè creu que jo buscava sensacionalisme fent això?
No he dit això. El que passa que a vegades, i ho he pogut comprovar en els diferents medis de comunicació i parlaré en general dels medis de comunicació, es podria ajudar una mica a apagar aquest foc que s'està creant, no? En comptes de crear aquest sensacionalisme que a vegades no té molt de sentit, i és un sensacionalisme moltes vegades que està basat en la desinformació.
Jo, perdoni'm, però ja que s'està dirigint un article que jo mateix he signat, deixi'm només aclarir-li que en cap moment nosaltres volíem fer sensacionalisme, sinó tot el contrari, i no volíem fer desinformació, sinó tot el contrari. Volíem explicar qui hi havia darrere d'aquestes societats perquè la gent de Formentera pogués comprovar com una persona amb molts recursos, i passa en diversos casos, podia presentar-se en 15 lots i en 5 quioscos. Però molt lluny estàvem de voler provocar desinformació, sinó justament tot el contrari, transparència.
En qualsevol cas, també hem de pensar que no només... pot ser que els que heu esmentat de la nit sevillana siguin els que s'han presentat, però hi ha empresaris de l'illa que s'ha presentat es pare i s'han presentat es fills també, a diferents lotes. Aleshores, també s'ha de tenir en compte que la llei és igual per a tothom. Jo sé que la gent té por de perdre la seva forma de vida, però l'administració i els tècnics han de vetllar pel compliment de la llei, perquè s'han de garantir els principis d'igualtat, la qualitat, mèrit i capacitat, sí. I al final els tècnics, els que som els que valorem les ofertes i els que elaborem els plecs, mos senyim a la normativa, no mos la podem saltar, perquè al final passarà com l'anterior vegada, que jo vaig valorar totes les ofertes i va haver empresaris que no estaven d'acord amb la valoració que jo vaig fer, i vaig haver d'anar a 5 o 6 judicis a Palma a testificar i justificar que havia fet la meva feina. I al final, el que se diu prevaricació, actuar de forma contrària a la llei a sabiendes, pues és el que no podem fer. Sí que dins del marc que hi ha, perquè al final hem de vetllar per el que és el compliment de la llei. Tenim una igualtat per tothom, el que a l'hora d'elaborar els plecs s'ha tingut molta cura de fer uns plecs que siguin no a subhasta, perquè tu podies fer com a Sant Josep, fas uns models, dius, tots els xiringuitos iguals, caixes de sabates, com diu la meva companya, de 20 metres quadrats, una terrassa de 30 metres quadrats, i tu tindràs un bany, tindràs un preu de tant per mojito, tant per cervesa, podràs obrir fins a les 10 de la nit, i a sous, vinga, que vingui qualsevol empresari a netejar sous, per exemple, i oferti mig milió d'euros per un lot. Pues això no s'ha volgut fer. S'han restringit, si voleu podem entrar en els criteris, que s'han tingut en compte, però no és, el preu no és determinant.
Com puntua el preu? Quin pes té el preu?
Bueno, hi ha diversos criteris i el preu és una part. Hi ha una part que és mitjançant judicis de valor, que al final el que premia és el... No sé si volies t'ho explicar millor, Toni, o vols que ho expliqui jo?
No, simplement... en profunditat els criteris tècnics els coneixes més tu que jo, però bueno, en línies generals i una mica el que és la filosofia d'aquests plecs, és a dir, anem a veure, abans d'això, tornant en aquesta anècdota,
sí,
que per mi al final és una anècdota, no?, d'aquests germans de l'empresa sevillana, bueno, també inicialment es tenia molta por, de fet es carrer anava ple d'una por a patxar, no?, i al final s'ha demostrat que aquesta por, que almenys de forma més visual, ells han presentat una única oferta, no? Però bueno, en definitiva, què vol dir que hi hagi tantes, al final són, que heu dit, 111 empreses diferents?
Empreses i persones, sí.
Clar, això l'únic que vol dir és que Formentera, bueno, afortunadament està en boca de moltíssima gent, està de moda, és un entorn fantàstic, meravellós, i que té, òbviament té un potencial econòmic i que hi ha molta gent que li interessa pues, intentar treure-ne un benefici, no?, de tot això. Jo crec que és molt positiu, però a la vegada mos obliga a haver de fer doncs, tot una normativa, tot un sistema de control perquè tot això, bueno, es pugui desenvolupar com crec que a Silla de Formentera li interessa, però s'ha de desenvolupar dins un marc normatiu, val? I per això, vull dir, aquí aquesta idea errònia que també s'ha deixat anar en medis de comunicació, pel carrer, inclús gent que m'ho ha dit personalment, no hi ha criteris arbitraris aquí, ningú en absolut. És a dir, tot el que s'està fent és en compliment de la normativa europea, estatal, i el que hi pot haver és una mínima part allà on es consell aplica uns criteris que sempre són buscant una millor qualitat en el servei i afegir, bueno, un promoure criteris mediambientals i de més, no?
El que vostè apuntava ara, no? Sobre els criteris, no? Si eren arbitraris o no, potser no entrem en això, però sí que hi ha hagut una mena de clamor, i de fet aquí ho va dir el mateix president del sector, Bartolo Escandell, que era molt complicada aquesta licitació. De fet, ell va arribar a dir que era la més complicada que mai havia vist. A vegades hi ha la sensació que quan aquests processos es fan molt complicats, al final només són difícils per uns, els que tenen menys recursos. Han valorat això?
Bueno, a l'hora de redactar des de l'àrea de medi ambient els plecs i com a consell, que som tots entre les diferents àrees del consell, tant de la part econòmica, de contractació, com pròpiament de medi ambient, s'han tingut molts aspectes a l'hora de valorar. Sí que l'administració és complexa, fins i tot per nosaltres, i per moure una pedra a un espai natural protegit hem de demanar molts d'informes i mos costa molt, igual que el ciutadà que es queixa de que costa, però al final i el que s'ha de fer i s'ha de preveure i deixar per escrit tots aquells aspectes que no hagin d'estar interpretables. La gent sap des de l'any passat que ha de sortir aquest concurs, saben més o menys, saben el que es va presentar, el que es va demanar l'anterior vegada, i al final tenen el marc normatiu. La llei de costes és del 88, s'exigeix el seu articulat, l'article 85, m'apareix que és article un projecte bàsic, amb alçats, planos, seccions, fotografies, etc. La gent pot anar presentant, preparant i fent idees, i seguint el fil conductor dels anteriors plecs, hi ha moltes coses que se repeteixen i se dona continuïtat en aquests plecs. Aleshores, la gent ha tingut temps per pensar. Sí que és farragós llegir-se 100 i escaig pàgines de plecs tècnics, 100 i escaig pàgines de plecs administratius, però també tenen el suport de gestories i d'altra gent, i són quasi un mes que han tingut per llegir la documentació i presentar i planificar. Al final, totes aquelles idees que han pogut anar agafant, mira, ostres, he vist un punt de reciclatge de llibres, he vist un punt de reciclatge de sombrilles, he vist que, ostres, això està molt guai, aquest tipus de cendrers que són molt xulos. Són idees que la gent ha pogut anar, igual que quan jo vaig a les fires o me'n vaig movent per les diferents ciutats, sigui aquí o a l'estranger, doncs vas agafant idees. Dice, ostres, que guai aquest model de papelera per poder aplicar. Ostres, tenen previst ja recollida selectiva. Sí. Són idees que han pogut anar agafant i anar apuntant una llibreteta petita i després vas agafant i ho plasmes en un projecte. Que potser és més complexa, l'administració dius és que és complexa, pues, sí i no, perquè al final tampoc no és que s'hagin demanat coses molt estrambòtiques, s'està demanant un projecte, quan treballes en costes, pues, tens que presentar un projecte bàsic, has de tenir un estudi econòmic, saber quan gastaràs, quant costaran les hamaques, quant costarà el xiringuito, quant costarà una escola de vela, quins gastos de personal tindràs, quins d'assegurances, quins de consumibles, uniformitat, sou de treballadors i el benefici que tindràs, i fas un estudi econòmic, que són una cosa bàsica, no?, que es pot fer fàcilment. No serveix que te presentin amb un full, un plano de lo que han fet amb boli. Pensa que són estructures que es poden caure, es pot fer mal la gent. Per això també s'ha demanat un seguro d'un mínim d'un milió d'euros, perquè pot passar que vengui un vendaval, surti volant una sombrilla i atrevessi una persona o se li clavi, com m'ha passat. I, bueno, estàs assegurant-se, el seguro va respondre, se li va atendre aquesta persona, i després l'administració també té que tenir una anticipació. Si sap que hi ha una normativa, quan se va licitar el 2013, no era obligatori tenir socorristes a la platja reactius. El 2015, quan va sortir la normativa, se va obligar a incorporar la figura dels socorristes reactius. L'administració, alhora, els tècnics, tant la meva companya com jo, com la resta d'equips, som coneixedors que hi ha normativa que sortirà i que està, i que potser no és obligatori ara, però d'aquí a uns anys, com pot ser el càlcul de l'empenta de carboni de l'empresa i mesures de mitigació, doncs són una cosa que en uns anys se demanarà a les empreses, o criteris de qualitat, demanar una certificació mediambiental o l'elaboració o l'assistència, la realització de cursos de coneixement mediambiental per si apareix una tortuga varada, un dofí, o criteris socials. Tothom se lamenta de que moren moltes dones a mans dels homes, pues criteris de tipus també social i d'integració, etc. Hi ha molts factors que al final són coses que està incloent l'administració perquè ha de vetllar pel compliment d'aquestes coses, i saben que en un curt termini seran obligatòries. Nosaltres simplement donem la possibilitat d'aquelles persones que ho vulguin fer de forma voluntària, se'ls dona més punts, però d'aquí a un parell d'anys serà obligatori, com és lo dels socorristes, que va passar que el 2015, a partir del 2015, doncs tothom té que tenir socorrista reactiu, amb uns mitjans.
Bé, estem parlant molt de qui pot tenir dret a accedir a aquesta licitació i com es fa aquesta licitació, no? Però també volem saber què, o sigui, com seran els quioscos. Hi ha canvis importants respecte a el que hem vist els últims anys, no? Pel que fa a la configuració, els serveis i béns que poden oferir en aquests quioscos, ens els poden explicar?
Sí, a veure, que hi ha un probablement una de ses millores més importants que tinguin aquests nous quioscs és que hi ha un increment important de s'instal·lació en general, no? És a dir, primerament tenim un increment de sa zona de treball interior, val? Allà on et permet tenir més maquinària, tenir més elements, poder oferir un servei més ampli, un servei millor.
Que són 20 metres quadrats, no?
Són 20 metres quadrats.
El quiosc, la part de dins.
Sí, exacte. I després s'augmenta la part d'oferta, diríem, de taules, no? Que són 30 metres en total. I poden ser 10 coberts amb ombra i 20, després descoberts, o 30 descoberts en total, no?
O sigui, 50 metres quadrats en total. I actualment estaven al voltant dels 20 metres quadrats,
sí,
amb un
exacte.
Compliment així, però bé, en teoria era 20, sí. 20 metres. Passem
sí,
de 20 sí, a 50.
Exacte. Passem de 20 a 50, és a dir, multiplicat per 2,5. Sí, sí. Mm-hmm. És a dir, clar, això és una millora que de fet se n'ha parlat molt poc, no? I clar, vull dir, augmentar la superfície de treball, és a dir, pensa que actualment la superfície de treball és igual a la superfície total del quiosc abans. D'això no se'n parla. És a dir, i es pot tenir planxa, es pot tenir cuina, es pot tenir fregidora, es poden donar... en fi, l'oferta que es pot donar és molt més àmplia, i després multiplicar per 2,5 l'oferta de taules que puguis tenir, bueno, ens situem amb una instal·lació total que té un potencial molt més gran que no tenien abans. I això no s'ha parlat. Però és que només ens centrem en parlar de lo dolent, en parlar de...
Estem desinformant també ara, no? O què?
No, ara mateix estem informant. I està molt bé.
Bé. Per això li preguntava, conseller, precisament, no?
Al final, des del punt de vista tècnic que hem redactat, i abans que s'incorporés Antoni, bàsicament el que es va buscar des de l'equip tècnic i polític era tenir una continuïtat en el que és l'estructura dels xiringuitos. Donar una superfície mínima de 20 metres quadrats tancada per poder agafar i poder millorar el que és els serveis, que hi hagi un equipament mínim, com pot ser un rentaplats, que per donar unes garanties higièniques i poder donar menjar en unes condicions també, si es donés menjar en unes condicions de seguretat alimentària. Al final, fins ara la gent anava a als veterinaris de salut i si donaven el compliment, doncs se podia agafar i se podia donar a menjar sense cap tipus de problemes. Clar, ara, el que no es volia tampoc és que hi hagués unes infraestructures de 50 metres, tot 20 metres tancats i 30 de porxada fixa per l'impacte visual, perquè al final el que volem és un xiringuito petit, d'escassa entitat i que no tingui impacte visual a la platja. Aleshores, se va plantar els 20 metres tancats, 10 de pèrgola fixa, sí, i altres 20 de sombrilles mòbils que de fàcil desmuntatge, bàsicament perquè no fos un mastodonte visualment. I és el que s'ha...
A veure, al respecte dels nous serveis, cuina, planxa, etcètera, etcètera, com encaixa això amb el model de platja que tenim fins ara? Vull dir perquè això tindrà un efecte també obvi als restaurants que ja estan treballant al nostre litoral, no?
No, jo crec que no, perquè realment, bueno, un efecte pot tenir en quant a que simplement aquest augment de superfície total de s'instal·lació fa que, òbviament, puguin rebre més gent, no? Pugui ser una competència un poquet major de cara a un restaurant. Això no és innegable, no? Però en qualsevol cas, per si tenim en compte el model d'illes, model de platja, el model de quiosc que volem, segueix sent una instal·lació particular, no és un restaurant, i buscant quiosc creatius que siguin... Clar, ja la mateixa normativa el que busca és que quedi perfectament integrat dins l'entorn, en quant a materials, en quant a colors. En aquest sentit no crec que sigui tan diferent, no? És a dir, no, mai seran un restaurant. Seguiran sent aquest element atractiu... No sé molt bé com definir-ho, però tots sabem una mica el caràcter d'aquests quioscs, no?
Els caràcters dels quioscos també es constituïa per la diferència entre uns i altres. Ara tenim entès que tots seran iguals.
No.
A veure,
no,
explica això.
No, en Javi ho ha dit fa un moment.
No. Expliqueu això, perquè al respecte d'això també hi ha...
No, això és fals. Això és fals i és una altra d'aquestes coses que no entenem per què s'ha dit, no? És fals.
Expliquem-ho bé.
És completament fals.
En qualsevol cas, si fos... Sí, primer, pel tema del menjar, tota la vida hem menjat les sardines al Bartolo d'Espujols, hem menjat una hamburguesa al Bartolí Taller d'Escopinà, hem menjat una truita a la franja o mos hem menjat alguna cosa a la planxa, que no és una cosa que sigui nova. No tindran la infraestructura d'una cuina de 100 metres quadrats amb forn de vapor, etc. Sí, que és una oferta complementària, que tothom sap que aquests estius normalment, quan hi ha més demanda, tenim moltes dificultats en anar als restaurants, i és una oferta complementària. La gent no vol moure-se de les platges per anar a dinar a un restaurant. Si pot agafar i fer un piscolabi i aguantar per anar-se'n a la nit a un restaurant, pues ho fa. Respecte al tema de l'estructura dels xiringuitos...
Sí.
Bueno, si hagués estat així, el que havia comentat abans, el Consell no hauria demanat un projecte bàsic, hauria dit, el projecte bàsic són 5 metres per 4, serà 2 metres 50 d'alçada, a la coberta fins als 3 metres i mig se posaran plaques solars, un mínim de tanta potència, un dipòsit d'aigües netes, aigües brutes, de tants metres cúbics, els banys seran adaptats i serà aquest model. I no hauríem demanat un projecte bàsic. No farem feina a la gent, gastar-se sous amb un arquitecte tècnic o un tècnic competent, com determina la llei de costes, per fer un projecte. O sigui, si haguéssim volgut que fossin caixes de sabates, ho hauríem dit, no hauríem fet gastar la gent els sous en fer uns projectes i que s'ocorressin. Formentera és diferent i cada xiringuito ha de ser diferent, ha de tenir la seva identitat i la seva idiosincràsia. Sí que dins d'un marc de materials naturals, integrats a l'entorn...
Però amb una paleta... en els plecs hi havia uns planos, no?
Sí, però aquells eren orientatius, eren la base, i la gent... Moltes voltes, quan fica dins de la plataforma de contractació, es fan preguntes. I la gent fa preguntes i s'han anat contestant el centenar i pico de preguntes que hi ha hagut.
Els planos que hi havia eren orientatius i en base a això es podien fer algunes modificacions, és això?
Exactament. I cost, de fet, aquests planos es varen fer precisament perquè fins ara era una autorització temporal, que en principi s'haurien de desmuntar un mes a l'any, que com amb les pròrrogues d'hivern, doncs ho anàvem allargant la pròrroga d'hivern amb el nou contracte,
sí,
i anàvem fent, i així no havien hagut de desmuntar durant 8 anys o 9. I ara la demarcació de costes ens exigeix que, com és una instal·lació fixa, ha de tenir una concessió administrativa. Per fer aquesta concessió administrativa has de presentar un projecte bàsic o un mínim, que són els plànols que apareixen com a anexa. Però és una idea.
Recordem que el conseller és el senyor Toni Xica, no en Javi Asensio. Dic perquè tota l'estona parla el tècnic.
Però jo duc 15 anys aquí a l'administració, aleshores ja conec, he vist diversos concursos i sé un poc la trajectòria. En Toni fa 3 mesos, amb tots els meus respectes, que és coetani a mi, que és del 75, i ja està.
Sí, no, en qualsevol cas, en Javi és un molt, molt, molt coneixedor. De fet, Esplex, quan jo vaig entrar, estaven pràcticament, o sense pràcticament, estaven redactats. És una feina que en Javi els coneix molt bé, i jo també els conec perquè me'ls he estudiat molt, però varen ser un document que va dirigir a l'antic conseller.
A veure, els quioscos, les autoritzacions aquestes, diguem-ne, permetran també, o hi haurà algun mètode, alguna fórmula perquè obrin també a l'hivern els quioscos, o només seran d'estiu? Com va això?
Anem a veure, els quioscs de bar, direm, amb terrassa i bany, ja no seran més una autorització temporal. Això ho hem deixat clar des d'un primer moment. Passen a ser una concessió, i una concessió és una instal·lació que ja no és desmuntable, és una instal·lació permanent.
O sigui, podran estar hivern i estiu.
Perfectament. Poden estar muntats i amb activitat permanent, d'hivern i d'estiu.
Pensa que abans, com a millora i per desestacionalitzar des del punt de vista turístic i crear se va com a millora de puntuació, estava el tema d'obrir a l'hivern, i s'hauria divendres, dissabte i diumenge. I, bueno, és el que...
Un matís al respecte d'autorització o concessió, perquè fins ara és veritat que es concedien autoritzacions i ara estem parlant de concessions. Nosaltres hem fet aquesta pregunta també de demarcació de costes, i el que ens han dit és que el tràmit de concessió que es va sol·licitar des del Consell de Formentera doncs tenia algun problema i, per tant, no es va admetre. Al novembre, segons ens diuen des de Costes, el Consell de Formentera va tornar a sol·licitar aquesta concessió administrativa, i això s'està revisant i tramitant. Això és així?
Bueno, aquesta data en si de novembre jo crec que no. Crec que no és correcta. Crec que era anterior. Val? I es va presentar. De fet, això ja ho vaig explicar en el seu moment també, es va presentar a final del 2020, vale? Es va presentar com es feia sempre, amb el mateix tipus de sol·licitud, intentant obtenir el mateix tipus de sol·licitud, que eren aquestes autoritzacions temporals, no? Que era una forma que no s'ajustava en el marc normatiu. Llavors es va decidir que aquests quioscos amb terrassa i bany passessin a ser concessió, val? I així, bueno, tenim unes instal·lacions acord amb el marc normatiu, són unes instal·lacions que no són permanents, i això és una millora en general per titular de l'explotació, no? Pots muntar una instal·lació d'una altra forma, més robusta, més estable, i explotar-la durant tot l'any amb total tranquil·litat, sabent que no tindràs una visita d'un saló de costes o una notificació de costes dient que estàs incomplint i que has de desmuntar. Sí. No? Per tant, jo crec que amb això hem aconseguit una gran millora que comportarà una gran tranquil·litat per a aquests titulars d'aquestes explotacions. A partir d'aquí, sí que es va acabar comportant un retras. Ho varen presentar a final del 2020. Ells ens varen demanar que féssim aquesta modificació, el qual va implicar refer tot un expedient, perquè es demana molta més documentació addicional, com bé ha dit en Javi, i si vols et puc passar més tard la informació exacta, però jo diria que era en setembre.
Era només per confirmar una dada, o sigui, sí. Segons Costes, diguem-ne, les concessions administratives encara s'estan tramitant, o sigui que...
No, tot s'està tramitant encara. Tant autoritzacions com concessions estan en tràmit. Val? Esperam que aquest títol arribi d'hora per poder obrir, esperam que estiguin aquí, sense cap problema.
Quines passes falten ara?
Ja hi ha molt.
Clar, ara mateix estan
estan tancats.
Valorant totes les ofertes i determinant la puntuació. Però clar, sí, encara queda, hi ha moltíssimes ofertes i molts fols per llegir.
Els següents passos quins serien ara?
Pues ara mateix el que s'ha fet és obrir el sobre 1, que és l'administratiu, s'ha obert el sobre 2, que és les proposicions tècniques que es valoren mitjançant judicis de valor, una vegada emès l'informe corresponent tècnic de valoració de les ofertes, que és una allà on hi ha molta documentació i s'està llegint per part dels tècnics del Consell, doncs quan estigui fet l'informe proposta, se reunirà a la taula de la mesa de contractació, se farà una proposta, s'obrirà sobre 3, que és la part de l'apertura de sobres mitjançant judicis de sí o no, de criteris sí o no, diguem, memòria econòmica, que es valora amb una fórmula matemàtica, i després els altres, compromís d'obtenir una ISO 14001 de gestió mediambiental, compromís d'adscriure mitjans, etc., que al final serà fer la valoració del sobre 3, fer l'informe per part dels tècnics de la casa, i una vegada fer el sumatori, fer una proposta i de la taula i elevar-lo a l'òrgan competent, fer una aprovació inicial i després tots els tràmits de si algú no està d'acord amb les valoracions, tots els recursos, tu que ets lletrat ho saps que...
Déu-n'hi-do, conseller, són moltes coses, arribarem a l'1 de maig. Esperem que sí, no? Ja, però...
Sí, clar. Sí, sí, a veure, hem d'arribar.
Ja. T'he dit que dormim poc, ja t'ho dic jo.
Sí, sí, no, era, de fet, és tècnic. Aquí jo vull agrair des d'aquí públicament el seu esforç, que és enorme el que estan fent. Vull dir, jo diria fins i tot que més enllà de les seves obligacions, vull dir, estan treballant, si digués dia i nit, no m'equivocaria. Suposo que algú dormen perquè han de dormir, però treballen moltíssimes hores cada dia, cap de setmana inclòs, evidentment, perquè per treure endavant tota la puntuació d'aquest número tan gran d'ofertes es requereix moltíssima feina i l'estan fent.
Què es fa amb els dos lots que han quedat deserts, per cert, del quiosc llibreria d'allà de l'hotel de la Mola,
sí.
I també les gandules, parasols i bany de les platgetes, sí, d'Escaló.
Sí, bé, això el que es fa és, bueno, segons diu la llei de contractació, quan queden deserts, es torna a fer una licitació més endavant, passat, crec que, no sé si
un
diu,
any,
un període,
sí,
d'un any.
Sí, m'ha confirmat la meva companya que juny-juliol del 2021 la demarcació de costes tenia tota la documentació completa tant de la concessió administrativa com de l'autorització temporal.
Sí, correcte.
Bé, i ja per acabar, conseller, bé, vostè diu que és desinformació, però en definitiva moltes famílies de Formentera, d'aquí, petites empreses, treballadors que haurien fet el pas a optar a un quiosc o a unes gandules, doncs en aquest cas se senten lesionades pel fet de que altres persones amb més recursos doncs tinguin a la seva disposició societats instrumentals i puguin presentar-se a diversos lots, i en canvi ells no ho poden fer perquè no tenen tants recursos. Què els hi diria en aquests perfils?
A veure, és que clar, sembla que és una circumstància que sigui nova d'ara, i això no és així. Això no és així, és a dir, la llei de contractació de serveis públics, des de sempre, i a Formentera des de sempre, totes les instal·lacions de platja s'han dut a concurs. Aleshores, aquesta possibilitat de que una persona que està explotant aquests drets durant un temps pogués no renovar, ha existit sempre. Val? De fet, l'any passat, l'anterior licitació, record que hi va haver un,
sí,
un cas anecdòtic de, si no record malament, era el quiosco d'en Bartolito,
de la Franja va ser, el del sorteig, o,
sí,
per exemple, va haver el canvi del lot 62 que va canviar i l'explotava, sí, a Denis Leister, perdó per l'apellido que no, segurament no hagi dit bé, però ho explotaven a Denis i va guanyar el concurs na Elisabet Valladolid. O sigui que pot passar.
Sí, el cas d'aquest que va anar al final hi va una...
No, però estem parlant d'un altre coma.
Un empat de puntuació. Un empat,
sí,
de puntuació,
sí, es va fer un carau creu.
Bueno,
sí,
afortunadament,
sí,
va poder renovar després perquè la sort va caure del seu costat, bueno, com era pogut caure al revés, no?
O desafortunadament per l'altre aspirant.
Que, vull dir, el fet de que es doni ara aquesta circumstància i que a més s'estigui explicant de fora com si fos una novetat d'ara, i és una altra d'aquestes coses que crec que no s'ha informat correctament.
Home, amb aquesta magnitud no havia passat fins ara, conseller.
No, la circumstància és exactament la mateixa. És a dir, quan tu et presentes a un procés de licitació, guanyes, et donen aquests drets, els explotes el termini que s'hagi establert, una vegada que arribis al final, tu et podràs tornar a presentar, però pots no guanyar. O sigui, cada final de licitació es dona aquesta mateixa circumstància. Per què ara s'està venent com si realment tenim una circumstància excepcional on moltes famílies de Formentera poden quedar impedides de continuar i quedar-se sense aquesta feina? Això jo crec que s'ha informat d'una forma que no és precisa.
Nosaltres no hem informat d'això, eh? No sé qui ho haurà fet, però nosaltres no.
Però en qualsevol cas...
Jo abans he dit que parlava dels medis de comunicació, sí, sí, de forma general, no parlava amb ningú en particular.
En qualsevol...
No, és que la meva pregunta no la respost encara. Jo el que li deia era, o sigui, què li explicaria al treballador de Formentera que diu, vinga, va, m'il·lusiono, aposto, em curro un projecte per un quiosc, i després veu com, clar, les circumstàncies són les que són, i altres persones o grups empresarials amb molts més recursos tenen la capacitat d'haver, mitjançant aquestes societats instrumentals, presentar-se a molts més lots i, per tant, tenir moltes més oportunitats. Què els hi diria?
A veure, un segon. Primerament, jo crec que hauríem d'informar que respecte de l'anterior licitació en aquesta, la legislació en general, a nivell autonòmic, estatal i europeu, ha canviat molt. I clar, mos ve donat un marc normatiu, clar, en el qual nosaltres mos hem d'adaptar, i que és definitori, hi ha moltes diferències. Vull dir, i clar, quan el Consell Insular de Formentera es veu obligat a redactar aquests plecs, ha de complir tota aquesta normativa, no? És a dir, que és més complexa? Sí, estic d'acord que és més complexa, però no, com he dit abans, no és una qüestió arbitrària del Consell. És a dir, el Consell simplement ha d'exigir el que la normativa superior en el Consell està exigint que nosaltres hàgim de posar en aquests plecs, no? Clar, per altra banda, jo crec que és molt més transparent, no? Quan tens uns plecs tant administratius com tècnics que siguin molt explícits, que quedi molt clar què és el que es demana, de forma que sigui puntuable per tothom, val? Tothom es pugui presentar amb igualtat de condicions i que el resultat que surti també sigui transparent, no? És a dir, i clar, des del Consell, què es demana al final? És a dir, el Consell donarà uns drets d'explotació de serveis a platges i, clar, el Consell és, en definitiva, responsable d'aquest servei, no? Què demana el Consell? El Consell demana que l'empresa que es presenti, primerament, et justifiqui els recursos que té, ja siguin econòmics, ja siguin de personal, ja siguin materials, no? Que el Consell necessita unes garanties de qualitat de servei, de compliment correcte de servei, i per això es demana això. Després, què es demana? Que hi hagi un personal mínim, primerament buscant una igualtat de gènere. Una altra vegada, potenciant aquestes normatives que venen d'administracions superiors. No?
Diguem-ne, un criteri més social, no? Podríem
sí,
dir.
Sí, n'hi ha diversos, no? Què es busca? Una formació, que sigui una gent, vull dir, per garantir aquest servei que has de donar, gent que tingui una formació. Si ets servei d'hostaleria, que tinguis formació en hostaleria. Si tens una escola de vela, que tinguis coneixements, que tinguis titulacions que garanteixin aquesta formació. Et demanem que estiguis format amb seguretat. Si et dediques simplement a un lloguer d'elements nàutics, el mateix, que tinguis una titulació amb seguretat. Si et dediques a...
Sí, al final és...
Sí, bueno, és a dir, sempre és tot una sèrie de requisits que el que busquen és garantir aquesta qualitat de servei, la seguretat, la igualtat social en aquest sentit, i després, per acabar, el que es demana és, ja que estàs en un entorn de gran valor ecològic, que menys que tenir formació per garantir que podràs desenvolupar tota aquesta activitat en aquest entorn, no?
I ja per acabar, hem tractat diversos temes dels que se n'havien parlat molt, dels que no se n'havien parlat gaire, com per exemple el model de quioscos i els serveis que poden aportar, l'increment de superfície, etc. No sé si li queda alguna cosa al tinter que vulgui comentar, conseller.
No, en definitiva, simplement dir que, bueno, des del Consell som conscients de que aquesta atracció, diríem, que generam cap a tot el món, diríem, sí que és cert que m'ho genera una circumstància allà on hi ha certa incertesa, hi ha una por, evidentment, jo la comparteix i l'entenc, eh? Vull dir, això que estem dient, que les famílies que han tingut l'oportunitat de basar el seu sistema econòmic familiar amb aquesta empresa, amb aquestes explotacions, cada vegada es veu més, més en perill, no? Però clar, repeteix, és algo que des del Consell sí que és cert que ens agradaria que hi hagués els menys canvis possibles i que tot quedi com està, però més enllà d'això, i com ha dit en Javi, molt lluny de caure en errors que poguessin ser interpretats de prevaricació, nosaltres hem d'aplicar la normativa i hem de fer una gestió completament transparent i esperar simplement que la gent d'aquí hagi presentat molt bons projectes i que a l'hora de puntuar no hi hagi la possibilitat de que hi hagi aquests canvis que estiguem dient i tot pugui quedar com estigui. Vull dir, arribin les autoritzacions i concessions en temps, dins els terminis que estan pactant, estan fent tota la pressió que podem a demarcació de costes perquè aquests títols arribin, i a partir d'aquí arribar a l'estiu, començar a treballar tot perfectament com sempre, i això, espero que en su temps, quedarà amb una anècdota.
Javi Asensio és el tècnic de l'àrea de Medi Ambient i en Antoni Tur és el conseller de Medi Ambient. Els agraïm molt als dos que ens hagin concedit aquesta dilatada entrevista per doncs, explicar moltíssimes coses sobre la licitació dels serveis de platja a Formentera. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. El proper dia un cafetet, vale?
El xiringuito.